I avui dimecres, abans de tancar el Sant Cugat a fons, l'última secció la dediquem a l'espai de l'empresa. Avui un tema que ja hem abordat en anteriors ocasions, ja fa temps que vam parlar de... no sé com els definiríem. Són uns artefactes...
Uns artefactes que volen, Carme?
Sí.
I ens que posem el casquet tot. Volador avui?
I que ho veuen tot, i a més ho graven. Estem parlant del món dels drons, uh-huh. I avui parlem i us presentem una nova empresa a la ciutat, oi que sí, Eva?
Efectivament. Parlem de l'empresa ProDron, com dèiem, Carme, una nova empresa que, tal com el seu nom indica, es dedica al lloguer del servei d'aquests aparells, els drons, aquests aparells que veiem que a vegades volen, que són així com mini-helicòpters motoritzats, però per parlar-ne ens acompanya en Nasser Oelomrani. Ell és geògraf i director tècnic de ProDron. Molt bon dia, Nasser, què
Hola,
tal?
Hola, bon dia i moltes gràcies.
Escolta, com dèiem ara a la presentació, tu d'ofici ets geògraf. Uh-huh. Llavors ens agradaria que ens expliquessis com t'endinses en el món dels drons.
D'acord. Bé, doncs, amb el tema de la geografia, després d'estar mirant les possibilitats que ens donaven els drons, vam entendre que era una font primària d'adquisició de dades i, per tant, podíem elaborar cartografia sense tenir en compte o sense dependre d'altres plataformes com els satèl·lits o els avions. Llavors, el tenir un aparell d'aquestes característiques ens facilitava molt el fet d'elaborar cartografia.
És a dir, entrarem... Digues, Carme.
No, li volia preguntar si abans havia tingut alguna experiència amb el món dels drons.
Doncs no. Amb el món ni dels drons ni de radiocontrol. No, exacte. Vaig treure la llicència de pilot de drons l'any passat i a partir d'aquí va començar aquesta nova aventura.
Però per què vas trobar que els drons eren una nova oportunitat, una nova via de treball del teu ofici, de la geografia?
Mm-hmm. Sí, potser és una mica de tot. A veure, amb els drons no ens podem tancar les portes a treballs molt específics, com en aquest cas la cartografia, sinó que toquem altres aspectes com l'audiovisual, com l'agricultura o la termografia. Però vam veure un potencial molt bo a l'hora d'adquirir aquesta font primària, que és una imatge en pla zenital, capturada per un avió o per un satèl·lit, i a més el dron ens ho dona amb una baixa alçada, amb una resolució molt, molt bona. Mm-hmm. I és aquí.
De tot plegat, ara en parlarem d'aquests usos del dron, però en t'hem convidat avui perquè ets el fundador fa poquets mesos que ha nascut ProDron, la teva empresa, uh-huh. I ens agradaria que ens expliquessis què és i quins serveis oferiu.
A veure, nosaltres som tres socis que ens vam juntar. Teníem aquest neguit de cara a veure què podíem fer. Ens compaginem molt bé, no? Cadascú aporta la seva experiència i a partir d'aquí vam decidir d'apuntar-nos al carro d'aquestes noves tecnologies i fundar ProDron Sant Cugat. Ja teníem coses en comú, aspectes en comú i tots ens compaginem molt, molt bé.
I és un mercat ampli, però és un sector que està molt de moda. Vull dir, han sortit ja unes quantes empreses dedicades al món dels drons.
Sí,
no?
Això,
hi ha competència.
Continua sent un mercat molt incipient, en una fase molt, molt primària. La majoria d'operadors que existeixen, que estan registrats a ESA, que és l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, la majoria d'aquests operadors es dediquen al tema audiovisual. O sigui, un dron no deixa de ser una aeronau, controlada per un mando, no? I amb una càmera, és una càmera que vola, és un altre punt de vista, una altra perspectiva. Per tant, són molts els fotògrafs que s'han tret la llicència de pilot de dron per tenir, evidentment, per donar aquest valor afegit d'un altre punt de vista. Després sí que hi ha empreses que es dediquen a sectors més tècnics, com els que us havia comentat, que és la cartografia, l'agricultura de precisió, que és embarcar una sèrie de sensors en el dron per veure l'estat del cultiu, la termografia amb càmeres tèrmiques, per fer anàlisis de comportament tèrmic dels edificis, etc.
Però ara la Carme comentava una cosa molt interessant, i és que aquí a Sant Cugat coneixem empreses que ja es dediquen al món dels drons.
Sí.
Llavors, per tu, Nasser, és competència o una oportunitat per treballar conjuntament?
Bueno, nosaltres, el nostre punt de vista és que qualsevol tipus de competència és una ocasió per fer sinergies amb aquestes empreses. O sigui, el que veiem és que ens hem d'alimentar entre tots, hem de creuar coneixements, i si ets l'única empresa que hi ha al mercat, o una o dos, o ets el pioner, per tant, és un mercat que encara està per explotar, o és que és un mercat que no val per res, per dir-ho d'alguna manera, i t'has quedat tu sol. Llavors nosaltres la competència, pues, la veiem molt positivament.
És a dir, que si hi ha competència és que hi ha oportunitats.
Correcte, correcte.
Escolta, Carme, el Nasser ens ha portat aquí un exemple dels drons que ells tenen en servei, que es poden llogar. Nasser, explica'ns una mica, perquè els oients no ho veuen, i volem que siguis tu als ulls dels oients i que ens expliquis quin tipus de dron ens has portat i què és el que fa. És molt xulo, això ho hem de dir.
Sí.
A mi em sembla una passada.
Doncs mira, us he portat, ja per temes de logística, us podria haver portat un dron o uns drons més grans, però bueno, aquest és molt polivalent, és el que s'anomena un ready to fly, és un dron que el compres, l'obres de la capsa, el treus i configures quatre paràmetres.
Ready to fly, preparat per volar.
Correcte, ja pots volar amb ell. L'únic que és un dron, doncs, amb moltes capacitats. Aquest és el Phantom 4 Pro. Té una càmera molt, molt, molt bona, que és capaç de gravar a 4K, 60 frames, capturar imatges amb 20 megapíxels. És un dron, per dir-ho d'alguna manera...
Digue-ho, com has dit abans que...
El podria pilotar un nen, és com un dron per tontos, no? Més que res perquè està equipat amb una sèrie de sensors que et permeten, doncs, estar més atent de la càmera i no pas del vol del dron, ja que és molt difícil, doncs, topar amb un obstacle.
Però abans deies, Nasser, que aquest és un dron que fa molt servei.
Sí, diguem-ne que és el peón de l'empresa, és el més polivalent en termes audiovisuals, tot i que amb això també es pot realitzar fotogrametria, es pot realitzar captura d'imatge per com a font primària de cartografia, però és el que, pues, treu les castanyes del foc, eh? És molt bon aparell.
I a més és molt pràctic, no? El tenim aquí sobre la taula.
És
vull dir que té una mida que és...
Portable.
És portable.
Sí. Perquè venia amb una caixa.
Exacte, es munta en 5 minuts, molt ràpidament, encens l'emissora.
No pesa.
No pesa molt i té una autonomia aproximadament d'uns 25 minuts. Per tant, és totalment polivalent.
Però ve amb un mando, que ara ens deies.
Uh-huh. Un comandament que abans comentava que em sembla que es pot utilitzar amb diferents suports.
Sí, correcte. En aquest cas el portem amb un iPad, però qualsevol dispositiu és totalment compatible. Aquí podeu ficar el mòbil, pot córrer amb entorns Android, amb entorns iOS, etc etc. Per tant, aquí sí que és condició sine qua non portar aquest tipus de dispositiu per veure en el que és la pantalla, el display, veure el que tu estàs veient a la càmera. Per tant, seria un FPV, un FIRS, per veure en primera persona el que està veient el dron, i això, pues, encara fa més intuïtiu el seu pilotatge.
Però, Nasser, parlàvem del món audiovisual, però en el món de la cartografia, potser les imatges del dron potser no és només l'únic treball que s'ha de fer després, no? Després, darrere, tu fas una feina d'analitzar totes les dades que ha recollit el dron.
Sí, exacte. A vegades, des del meu punt de vista, que no vinc del món del radiocontrol, per mi el vol del dron, i ja entrant més en el tema de la cartografia, és la...
Bueno, és una petita part.
Sí, exacte. O sigui, jo realment, si necessito fer un aixecament topogràfic, necessito fer un mapeig, el que faig és dir-li al dron, amb un autopilot, quina és la zona que vull cartografiar, ell mateix em calcula quin és el solape que ha de tenir la imatge, i a partir d'aquí, pues, fa tota una sèrie d'imatges, de fotografies, les va capturant, i a partir d'aquí després la gràcia ve en el que seria la feina de gabinet, no? De seure a l'ordinador, generar una ortofotoimatge amb tot el que has capturat, georreferenciar-la i digitalitzar sobre de la mateixa imatge. Llavors, a partir d'aquí ja comença a veure's algú de cartografia vectorial, etc etc.
Que aquí sí. És on tu t'ho passes pipa, que sí, m'ho vas
home,
comentar
sí,
un dia.
Sí, aquest és el meu camp, però evidentment sense obviar, doncs, els altres aspectes, no? Com el purament audiovisual o l'agricultura O la termografia, exacte.
Nasser, has comentat que, per exemple, aquest tipus de dron és un ready to fly, és a dir, preparat per volar, l'encens i ja el tens. Però entenc que no tothom es pot posar a fer volar un dron i que si ens enxampés la policia, potser ens podria caure una multa.
Bé, en principi, bueno, encara hi ha una miqueta de desconeixença per part dels cossos de bueno, pues, el que és la policia, però tu pots comprar-te aquest dron perfectament sense tenir la
llicència. Home, per Reis, perdona un moment, però per Reis hi havia pares o nens que sol·licitaven un dron i es van posar de moda com a regal de Reis.
Sí, sí.
Que no estic dient que siguin els mateixos, exactament, perquè segurament no ho poden ser, però...
Però podria, perfectament podria ser un d'aquests drons, perquè tothom el podria adquirir. Després és l'ús que se li dona. Si realment... per exemple, per ficar un exemple, el que no podria fer jo, amb llicència o sense, és plantar-me a la plaça Octavià, aixecar el dron i començar a gravar, no? Pues, evidentment, serien unes imatges molt atractives, amb la plaça, amb el monestir de fons, però, tal i com diu la normativa, no?, que la regula ESA, no podem volar en nuclis urbans ni en zones on hi hagi acumulació de persones. Llavors, aquesta llei tant és per professionals com per gent, exacte, com per gent que es compra un dron d'oci. Ara que te'n vas a una zona rural on pues aquí evidentment podries portar perfectament un dron amb o sense la llicència de pilot, evidentment.
Una curiositat, ara estava pensant, perquè m'estava imaginant algunes imatges del dron sobrevolant espais o superfícies on poden desaparèixer. M'imagino que assegurança tenen.
Sí. Però et refereixes a desaparèixer?
Vull dir que us quedeu sense el dron.
Que caigui i no el trobeu, que caigui al mar, si esteu, per exemple...
Sí, bueno, en principi... A veure, justament aquest dron té una opció que és un return to home, no? Que si el perds visualment, no sé si et refereixes a això, apretes un botó i el dron torna. Nosaltres, com a professionals, tots els nostres equips els tenim assegurats, tal com ens indica l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, ens obliga a assegurar-los, encara que sigui amb un mínim de responsabilitat civil. Per si qualsevol cosa doncs, caigués, doncs, evidentment tenim aquesta cobertura. Tot i això, la meva experiència diu que els drons cauen en bones mans, cauen igual que cauen els avions. Per tant,
I si fes mal a algú?
Bé, per això.
Responsabilitat
mateix,
civil.
Per això mateix tenim la responsabilitat civil, exacte.
El valor d'un dron, com aquest que tenim a la taula, són cars?
Bé, aquest dron, el que tenim a sobre de la taula, amb una bateria i tal com heu vist vosaltres, doncs se'n va uns 1.700-1.800 euros. És un dron relativament assequible. Després hi ha altres plataformes, evidentment, molt més cares, que en funció dels sensors o de l'equipament que portin, doncs encara pugen molt més. Estem parlant de l'ordre de a partir de 6.000, 7.000 euros fins a 40.000 euros.
I escolta'm una cosa, quina durada, quina vida tenen aquests drons?
Quina vida tenen? La vida del dron ve determinada per al cicle de les bateries. Aquests drons utilitzen unes bateries que són lipo, són liti i polímer, i tenen un X cicles de càrrega. Llavors, evidentment, quan la bateria ja no pot més, el dron, la vida de lo que és el dron, però s'acaba. Simplement restituint la bateria, doncs, fent un manteniment, fent una prevenció, doncs, evidentment, com els cotxes. Recordes allò de que li hem fet la volta al motor, al cotxe? Doncs el dron és el mateix. I mantenint-lo bé, té molta vida. Crec probablement es quedi obsolet en temes de tecnologia abans de que el dron no pugui volar.
Ah, sí?
Sí, probablement sí, perquè estan canviant. Ara estem, aquesta gamma que teniu és del està adquirida aquest mateix any, el 2017. És el Phantom 4 Pro, com us he comentat abans, però és que el Phantom 1, si no recordo malament, va sortir el 2011. Per tant, o sigui, en pocs anys hem passat ja 4 sèries d'aquesta mateixa aeronau.
És curiós, perquè has comentat abans que és com una cosa incipient, parlaves, no? Però, en canvi, la tecnologia i el que dèiem, no? La constant renovació va molt més ràpid que el que...
Sí, sí, correcte. Sí, sí. Bueno, això ens passa en molts entorns, no?, de la vida i... Sí.
Desgraciadament, sí. Massa ràpid, no?
I tant, i tant.
Nasser, comentaves que tu tens aquestes llicències de pilot. Mm-hmm. Si algú volgués llogar, posar-se en contacte amb els serveis de Prodron, lloga el dron i també el teu servei o el del teu equip que va amb el dron.
Sí, a veure, Prodron el que fa és oferir un servei, oferir serveis. El que fem és, mitjançant la tecnologia dron, la fem servir com a plataforma d'adquisició de dades. Llavors aquí entra en joc o des d'un event, una celebració amb el tema audiovisual, des d'un mapeig, des d'un camperol que vol treure rendibilitat en el seu cultiu, etc. Bé, en aquest cas, qualsevol persona que volgués contactar amb nosaltres, doncs, evidentment, tenim la nostra pàgina web, que és www.prodronbcn.com, i després doncs, poden ficar-se en contacte amb nosaltres directament, i els explicaríem quins són els serveis que oferim. Però sí que cap la possibilitat, el que és l'aeronau no la lloguem per separat. O
sigui, jo t'anava a preguntar, si algú us demostra que té la llicència, es pot endur el dron una jornada i després amb tornar-lo,
la nostra...
sempre aneu amb el dron,
exacte,
allà on vagi.
Nosaltres, com que oferim un servei utilitzant el dron, evidentment, sempre, si hi ha un lloguer, per dir-ho d'alguna manera, és el lloguer del dron amb el pilot, o el lloguer del dron amb el pilot i amb l'operador de la càmera.
Mhm. Mm-hmm. Jo sí que li volia preguntar al Nasser, malgrat, diguem, la curta trajectòria, perquè fa poc que esteu funcionant, sí. Ara mateix quins serien els serveis més sol·licitats?
Doncs audiovisual, el tema audiovisual, i després la termografia aplicada al comportament tèrmic dels edificis, amb el tema de, doncs, auditories energètiques. Aquí, doncs, és un servei molt, molt sol·licitat, sí.
I cap a on mira el futur dels drons? Molt lligat a la tecnologia, evidentment, però en un futur, què penses que podreu arribar a fer amb els drons?
Bé, ara si hi ha algun... Si tenim algun pal a la roda, tot és per al tema normatiu. AESA va treure fa poc un nou esborrany de llei en el que probablement se'ns permeti fer una sèrie de vols que abans no se'ns permetria, que era volar en nuclis urbans, volar sobre d'esdeveniments públics on hi hagi molta gent, etc. En principi, el camí va per aquí. Ara la tecnologia ho dirà. Ara el que esteu veient és un multirotor. Després també tenim a les fixes, que tenen més autonomia. És tot molt canviant, sí.
Escolta, i això que diuen de que Amazon podrà enviar paquets via dron, tu veus possible o no veus possible?
Bueno, jo des del meu humil punt de vista ho veig molt difícil més que res perquè, bueno, el nostre model urbà que tenim aquí, no? Si tu vius en un tercer pis i vols has comprat un paquet a Amazon, has comprat un llibre, evidentment el dron no podrà portar-te'l. Als Estats Units probablement tenen aquell model urbà de casa aïllada amb el seu jardí.
D'urbanització.
Exacte, sí. Bueno, aquí probablement seria viable, doncs, potser a Mirasol, a Valdoreig, no? En zones més així amb aquest model urbanístic.
Home, potser podem penjar unes bústies als balcons.
Mai se sap.
Als terrats, sí.
Sí, potser podríem tenir una plataforma d'aterratge en els terrats amb una bústia i deixar els paquets aquí. Però és un tema molt, molt, molt difícil, eh?
No seria aquest el camí més
el nostre, probablement,
a curt termini,
el
no?
El nostre probablement no, el nostre no.
Doncs ja veurem què és el que ens depara el futur
dels drons.
De moment, feina en teniu?
Feina en tenim, anem fent, estem en plena campanya comercial, donant-nos a conèixer i amb molt bona acollida per part dels clients potencials que tenim.
Potencials, grans i petits clients.
Correcte, sí. Anem des d'enginyeries fins a estudis d'imatge, fins a productores audiovisuals, l'administració... Sí, en principi hi ha molt bona acollida amb aquesta tecnologia.
Molt bé, Nasser.
No sé si ens hem deixat alguna cosa per comentar que creguis que sigui important, Nasser.
Doncs per part meva, no dubteu en trucar-nos si necessiteu un altre punt de vista, que us la donarem i us agradarà, ja ho veureu.
Molt bé. Home, jo suposo que hi haurà gent que s'estarà preguntant per curiositat preus. O què? O és difícil? O feu un pressupost tancat? O...
Sí, en funció del projecte. El tema dels preus va en funció dels projectes.
No teniu unes tarifes estàndard?
Les tenim, però són internes.
Sí?
Les tenim, però clar, tot s'ha d'anar ajustant en funció doncs, de les necessitats del client, què demana, què vol, i com que cada client és un món, mai sap si necessita una imatge en brut, si vol una postproducció en temes audiovisuals, en temes cartogràfics, què necessita, quina és la superfície, llavors...
Cada cas és un món.
És una mica a la carta,
exacte.
No?
Seria molt agosarat per part meva donar-vos una aproximació de preu... Sí, potser no seria...
És precavido,
Nasser. No, però sí que està bé saber que va una mica en funció de les necessitats i els requeriments del client.
Exacte.
És a dir, que va una mica a la carta, que sí que evidentment hi ha d'haver uns preus estipulats, però que en dependrà una mica de l'encàrrec.
Correcte.
Sí?
Sí.
Molt bé, Nasser. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per explicar-nos què és Prodron. Bueno, no és fàcil.
És que aquí hi ha moltes erres.
Us acabareu acostumant, eh? Prodron. Ho diu bé el meu fill petit, imagineu-vos.
Ai, Jesús.
Sí, home. No, gràcies a vosaltres,
No, l'Àlex ho diu bé.
Oportunitat i estar aquí amb vosaltres, eh?
Molt bé, Nasser, gràcies. Gràcies, Eva.
A vosaltres.
La setmana que ve més. Una entitat,
i tant,
segurament, i en continuarem parlant. I a vostès ja saben, acabem aquí el Sant Cugat a Fons d'aquest dimecres, demà més. Demà dijous, dia de mercat, dia de Sant Cugat a Fons. Gràcies, molt bon dia.